Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Us donem la benvinguda un dia més a Ràdio Vilafranca. Com els nostres oients habituals coneixen, des de Magnificat us proposem obres de música clàssica de totes les èpoques i estils que considerem d'especial interès per a tots vosaltres. Avui dediquem el nostre programa a un dels compositors barrocs més importants de la història de la música. Ens referim a Jean-Baptiste Lully, un gran creador que va influenciar en molts aspectes els seus contemporanis del segle daurat francès. Passarem també per la nostra partitura, on descobrirem quina lectura relacionada amb el món de la música ens proposa avui la Magda. Us recordem que si voleu sentir alguna obra en concret, us convidem a enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de la Magda Gascón, de qui us parla Xavier Martín, i ara iniciem el nostre viatge pel magnífic món de la música clàssica. Coneixem com Jean-Baptiste Lully va néixer en realitat com Giovanni Battista Lully a Florència el 28 de novembre de 1632. Va arribar a França el 1643, amb 11 anys, i va entrar com a ajudant de cambra al servei de Mademoiselle de Montpensier, cosina del rei que volia perfeccionar la llengua italiana. Quan només tenia 13 anys va manifestar dots per les arts i va cultivar tant el ballet com la música, arribant a ser un bon violinista, fet pel qual va aconseguir entrar a formar part de la nomenada Grand Band de Violon du Roi, la gran banda dels violins del rei, que es composava de 24 instruments. Per altra banda, les seves qualitats com a ballarí atragueren l'atenció del rei Lluís XIV, que era un gran amant del ballet, i el 1653 tots dos participaren com a ballarins en un ballet representant a la cor. Escoltem l'obertura i el sol aixecant-se del ballet de la nuit. Thank you. aquell mateix any, Lully fou nomenat compositor de música instrumental del rei, fet pel que havia de composar obres pels ballets en els que el propi rei participava. Només 3 anys més tard obté la direcció de l'Avant des Petit Violon, que va millorar notablement sota el seu mestratge. Cal considerar Lully com l'autèntic fundador de l'òpera francesa, conjugant l'estil italià amb un lirisme i una elegància genuïnament franceses. I encara més, ell va ser qui va consagrar a les seves obres determinades característiques indissociables del barroc, en concret del barroc francès. Fixeu-vos en la claredat estructural de les seves obres, l'exquisidesa en la instrumentació i fins i tot cert virtuosisme en l'orquestració, la importància que atorga el recitatiu o la creació d'una línia de cant senzilla però de gran capacitat expressiva. El jubilat Te Deum, també anomenat el motet de la pau, va estar composat el 1660 per celebrar al final dels 30 anys de guerra amb Espanya. Aquesta va estar una de les obres que Lully va composar mentre era un músic desconegut de la cort i que ens serveix com a exemple del que varen ser els inicis del nostre compositor d'avui. Escoltem-ne uns fragments. A partir de 1664 va treballar regularment amb Molière, creant el gènere de la comèdia ballet, però sense renunciar als ballets de la cort reial. Amb el burgès gentil home, Molière ens mostra, amb les seves grans dots d'observació, aquell període de la història francesa en el que la burgesia naixent ocupa el lloc de l'aristocràcia decadent, mostrant-nos les diferents capes socials, començant pels professors aprofitats dels diners dels burgesos enriquits, continuant pels nous rics que no tenen altre objectiu que fer ostentació de la riquesa, i acabar criticant acarnissadament els aristòcrates que es pretenen més rics i demanen diners als burgesos. Realment molt interessant d'escoltar amb atenció i amb sentit de l'humor aquesta obra.
Giordina,
Ara, abans de continuar amb en Jean-Baptiste Lully, a qui estem dedicant el nostre programa d'avui, passem un moment per la nostra partitura.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Avui us parlem d'una obra dedicada a cites del món de la música. Es tracta de A Capella, Diccionari de cites de la música i dels músics. Els autors Ian Crofton i Donald Fraser apleguen els millors comentaris dels músics i d'altres personatges cèlebres sobre l'univers de la música i els seus protagonistes. També us volem fer un apunt, en el cas d'avui, sobre l'editorial que publica el llibre. Es tracta de Manon Tropo, segell creat per Edicions Robin Book a Barcelona l'any 2000 i especialitzat en obres sobre música i ciència. No podíem passar per alt que aquesta col·lecció musical compta com a director amb el prestigiós crític d'òpera i professor d'història de la música, Roger Alier. Ja centrant-nos en el llibre, A Capella recull, en forma de frases cèlebres, una gran quantitat d'informació, de vegades insòlita, sobre la bona música de tots els gèneres i de totes les èpoques. Holst, per exemple, l'autor dels Planetes, deia l'any 1974: «Demana sempre consell, però no el segueixis». O un altre: «La reprovació d'un crític favorable és l'experiència més interessant i estimulant que conec». També d'Scriabin, el llibre en recull diverses cites. D'ell mateix en deia el següent: «Una vegada vaig ser Jupinià, després Wagnerià, i ara tan sols sóc Scriabinià». De la música d'Scriabin, l'escriptor Henry Miller en deia: «De vegades sona com quan jo penso, posseix aquesta picantor còsmica i remota, divinament descarriada, tota aire i foc. Era com un bany de gel, cocaïna i arc de Sant Martí». A Capella, com veieu, hi podem trobar referències sobretot de música clàssica, però també del jazz, del pop i del rock. Com no, sobre els seus protagonistes, músics, compositors, cantants, a més dels instruments i de la teoria musical.
El 1681 Lully va arribar al cim de la seva carrera, al convertir-se en secretari del rei. Pel seu talent musical i organitzador, així com de cortesà intrigant, Lully va dominar tot el món musical a França a l'època del Rei Sol. A tots els nivells va estar creador de diverses formes musicals, com la tragèdia lírica, el gran motet o l'obertura a la francesa. La seva influència sobre la música europea del seu temps va ser molt important. Philippe Quinault, llibretista amb el que Lully va fer 11 comèdies ballets, es va sotmetre a les exigències del compositor i va tornar sobre el text de Faetó en 20 ocasions, canviant les escenes i corregint els versos. El resultat és esplèndid. L'acció és ajustada, eficaç i concisa. La tensió no decau fins a la seva conclusió tràgica i l'obra permet entreveure el designi dels autors. En realitat, rere el mite de Faetó es perfila l'apoteosi del rei. Com el déu Apolo, Lluís el Gran no tolera cap rival. Res ni ningú se li pot comparar. Però el pla artístic, la qualitat dels versos de Quinault i la inspiració de Lully fan de Faetó una obra emblemàtica del segle d'or francès, elogiosa i poètica. Escoltem, per fer 5 cèntims, l'obertura i un petit recull de peces de Faetó de Lully en la versió de Les Musiciens du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Juliol del 1683 va morir la reina mare, en Lulí va composar un Dies Irae que dona sensació de serenitat, una serenitat immensa. Després d'un reduït preludi simfònic a la tonalitat principal de sol menor, el baix inicia el tema del coral. S'uneixen dos cors expressant unànimament el seu profund temor al quantus tremor, per arribar al tuba mirum, on dominen passatges que comprenen la totalitat de l'escala. Un dels pocs moments en els quals, en els que un sentit d'inquietud es presenta, apareix breument el Confutatis, on l'escriptura coral s'agita de forma nerviosa. I finalment, un intens pie gesu sota un cor doble a l'uníson amb l'orquestra i l'orgue. Escoltem d'aquesta obra en sol menor els moviments sinfonia, Dies Irae, Confutatis i de nou sinfonia amb el pie domine gesu que tanca la composició sacra de Lulí.
Thank you.
La influència posterior de Lully és considerable en la música francesa, i no només en l'òpera. Doncs és molt fàcil trobar exemples en l'obra de compositors gal·lesos posteriors a ell, autors francesos o directament vinculats amb la música francesa, tan diferents com Gounod, Offenbach, Chausson, Debussy o Ravel, sorgeixen de la tradició que ell va iniciar. Va morir a París el 1687 per una gangrena provocada per ell mateix al peu amb el bastó de director, que era aquest bastó era una pesada barra de ferro que es feia servir per portar el compàs colpejant el terra amb ell. Com a última obra del nostre Magnificat d'avui, us proposem escoltar la sinfonia del Te Deum, que Lully va composar el 1677 i que dirigia quan va patir l'accident que va provocar la seva mort. Avui a Magnificat hem dedicat el nostre programa al que va ser un dels grans compositors del segle XVII, en Jean-Baptiste Lully. Desitgem haver tentat als nostres oients entrar una mica més dins el món de la música i esperem retrobar-vos la propera setmana a la mateixa hora. Adéu-siau.